A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I en 15 dies haurà passat Corpus. Això va a 100 per hora, i el que no ha anat a 100 per hora, precisament, és la redacció de Història i evolució del Corpus de Sitges. És, o ha de ser, o serà, molt probablement, un llibre de capçalera per tots aquells que vulguin endinsar-se en tots els detalls històrics d'una de les nostres festes de capçalera per excel·lència. Eduard Tomàs, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Això ha estat una feina de mesos, anys...
De 4 anys.
De 4 anys.
Sí, sí, sí. Si pautem una mica el que comentaves abans de l'exposició de fotos, pues sí que tinc molt el record pels fitxers a l'ordinador de que el juny del 2013 em van passar ja unes fotos. Bueno, hi ha diversos col·leccionistes aquí a Sitges de molta fotografia, i em van passar unes primeres fotografies del primer tram del carrer Jesús, que és el de la meva àvia. I res, llavors, bueno, pensant allò, algo així tan simple com, ai, mira, ja que m'han passat algunes, pues intento recollir-les totes, que tampoc s'ha... Sí que són 65 anys en aquell moment, no? Però tampoc serà gaire difícil entre les de la meva àvia i altres veïns, no? I bueno, vaig començar a recollir, ja em vaig trobar el primer problema, que ningú posa la data darrere les fotos, que és algo normal, no? Bueno, penses que te'n recordaràs, després no te'n recordes, i després això de que no hi eren totes, de que em faltaven moltes. I clar, sent una xorrada, però anava enganxant això de, bueno, a les nits anava distraient en el punt aquest de datar una foto, que a vegades dit així sembla com algo molt absurd, però té un puntillo, eh? O almenys a mi, això ja una mica trenca
bosques. Té un puntillo perquè l'Eduard es dedica al món de l'estadística.
Sí, sóc estadístic.
Doncs, per tant, diguem-ne, aquest puntillo té bastant a veure amb allò de trobar la dada exacta, trobar la foto, trobar aquella balda de la cadena que falta per saber, no?
Sí, potser això, o potser jo crec que també una mica de personalitat de molt perfeccionista, però sí, suposo que tot ve a caure en el mateix. No?
L'ortodoxi que diu, s'han de tenir totes, doncs anem a la recerca de totes les fotos.
Sí, i s'ha de saber de quin any és cadascú.
I s'ha de saber de quin any és cadascú.
Amb certesa, clar, amb molta certesa.
O sigui que aquella exposició, en el fons, va ser l'esquer que et va anar impulsant a aprofundir en el món del Corpus.
Sí, perquè, clar, moltes fotografies em passava això, no? De dir, hòstia, una datació exacta, doncs anar mirant una mica d'història del Corpus, de les publicacions que hi ha, els llibres que hi havia, no? D'agafar detalls, quin any plovia, quin any era diumenge, quin any era dijous, no? Vàries coses. I clar, anar trobant coses de les fotos que jo veia, que potser a alguna publicació, alguna foto ja no enquadrava, o sigui, jo datava aquella foto i com està publicant un llibre, doncs no està el mateix any, no? O vas també anava a descobrir... O sigui, el que llegia de la història de recent del Corpus, estem parlant de l'any 50 en endavant, pues no m'acabava de quadrar amb el que anava veient les fotos o amb el que anava trobant. Llavors, clar, hi havia aquest punt de bueno, o sigui, em anava creixent com una, no sé, com si fos una motxilla a l'esquena de responsabilitat, perquè anava veient de, ostres, és que això no està bé, o això és una incorrecció, o aquí falta això, o això es desconeix, i que anava posant més de, bueno, és que això hauria d'estar algun lloc, no?
D'alguna manera havíem vestit una història del Corpus on es barrejava la historiografia amb la memòria de cadascú, amb la tradició oral, havíem fet una mena de barreja entre diferents fonts sense, en el fons, anar a parar a la certificació de cadascuna d'elles. No?
Sí, seria això. Jo crec que el que és memòria col·lectiva.
La memòria col·lectiva, la memòria oral, les dades més o menys que havien quedat escrites i que en algun moment eren certes, però en un altre moment eren la repetició de l'equivocació, de l'equivocació. De tot això n'havíem fet una mena de història cadascú de nosaltres, que responia molt poc o gens a la veritat.
Sí, algunes coses gens.
Algunes coses
algunes
gens.
Altres són imprecisions, no? Però sí que és veritat que sobretot la rèplica, no? hi ha una cosa que ha estat publicada, etc, i llavors s'ha anat replicant a partir d'allà. I jo mateix, clar, el que jo al principi creia que era d'aquella manera, perquè també ho havia llegit, ho havia sentit, etc, doncs anaves veient que no, anava desmuntant. Llavors sí que és veritat que a l'acabar l'exposició del grup d'estudis, l'Ignasi Maria Montaner va dir, hosti, ja que has buscat part de la història que hi ha les fotos, podríem fer una publicació. I jo sí que li vaig comentar, mira, pues, com que veig que hi ha coses que m'acabaria d'agradar de seguir buscant, sobretot història d'abans de 1950, no? Cap endarrere, que ja veia que hi havia més fons, vaig dir, pues, mira, segueixo buscant i pues, fent la publicació per l'any següent. O clar, això era 2015.
Per l'any següent.
Sí, per l'any següent. Llavors, clar, vaig tirar, pues, bueno, me'n vaig centrar en els setmanaris, en tots els setmanaris sitgetans, pues això, la Vot de Sitges, l'Eco de Sitges, el Baluar...
Ho vas buidar tot?
Sí, jo els vaig buidar tot. Jo sí que la part aquesta, no estadística, però jo també tinc molta formació en informàtica, llavors el que vaig fer és una recerca, el que es coneixeria el que es coneixeria informàtica de força bruta.
Com es fa això?
O sigui, força bruta és...
Quina terminologia més?
Sí, bueno, sí. Els pirates informàtics també una mica per aquí. Al final és com que l'ordinador té tanta potència,
sí.
A vegades dius, no cal afinar molt el que vas a fer, sinó li dius, ves contra tot, no? I anar contra tot és el mateix de xifrar un password, per exemple, prova totes les combinacions i acabaràs, perquè té tanta potència que la velocitat que va, doncs ho acaba trobant.
D'acord.
Pues jo el mateix, al tenir tots els PDFs de tots els setmanaris, que estem parlant de tot. O sigui, sí. Tot el que s'ha publicat a Sitges,
d'acord,
està digitalitzat i es reconeix les paraules, no? Pues el que vaig fer, anava fent, bueno, cada nit feia un any d'una publicació, pues, jo què sé, 1900 de l'Eco, no? Pues agafar l'ordinador i li deia de tots els Ecos del 1900, del 1900 al 1901.
Sí, sí, sí.
Busca la paraula corpus.
Que poden ser 100 documents PDF, per exemple...
Clar, un any pues, serien 52.
Sí. Fem-nos l'efecte que en són 100.
Sí, posem que fossin... Sí.
I l'ordinador es posa...
A buscar la paraula corpus en tots.
En tots.
Que seria... Que és algo inimaginable fer-ho a mà.
Perquè... No, no es pot equivocar, l'ordinador?
No, l'únic podria ser que no reconegués. L'única, la gràcia aquí era, que m'ho posava fàcil, era que sempre que hi ha algú relacionat amb corpus, surt la paraula corpus.
D'acord.
És una paraula clau, molt concreta, no? Festa major seria més difícil,
d'acord,
per
d'acord.
Exemple.
Però en el cas de corpus és una paraula sí. concreta i, per tant, tot allò... que pogués incorporar la paraula corpus.
Sí, després he fet alguna altra recerca més específica, però sí, i també ho anaves verificant, perquè a vegades et trobava una, no seguís el document, que un eco del 1900 eren 4 pàgines. Això era més difícil, o sigui, conforme ha anat avançant, no? Cada cop hi ha més pàgines, és més difícil. L'Eco, el Baluar o la Gaseta Sitges, n'hi ha moltes.
D'acord.
I clar, llavors la gràcia de l'ordinador és això, que et fa un repàs en totes les paraules, de totes les pàgines, de tots els setmanaris.
D'acord. D'aquí què em va sortir?
Pues d'aquí van sortir uns 10.000 apunts sobre corpus, que vaig tenir que anar llegint un a un, però clar, la gràcia és que són molts.
10.000 apunts, Eduard, que podien ser des d'una nota de 4 línies fins a una notícia de pàgina sencera, per
sí,
exemple.
Sí, 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 qualsevol cosa on sortís la paraula, que ho llegia, llavors ho buidava, anava fent un altre document enorme, de que anava agafant el que era rellevant, que... no? Anava apuntant data, etc. i el que assistia, el que passava, no? En aquell moment. I clar, així vaig reconstruir, pues, això, pues, el primer és la revista Soborense, el 1877, pues, a partir d'allà en endavant, tot el buidatge. Clar, llavors vaig reconstruir una història que encara tenia molt menys a veure amb el que pensem.
En quin sentit?
Per mi, principalment, en el sentit de
ho dic en allò de l'impacte inicial, eh?
Sí,
quan un mira tot allò i diu...
De rellevància i història de la festa. De molt més rellevant, molta més història i molta més transcendència. O sigui, evidentment que ara la té, però molt més lligat a potser a dates importants de l'any, que se segueix tenint ara, però en el sentit de bueno, la processó més rellevant era la Corpus. Ara, a dia d'avui, bueno, que la processó, bueno, doncs, saps? Dius, tens 3 processons rellevants, no és allò, doncs, detalls d'aquests o tot el que s'hi volcava, o per exemple això, dius, en 1920 ja hi havia moltíssim turisme que venia i especialment per Corpus, no? Que és algo, no?, que tampoc acabes de tenir el cap, no?, de que ja llavors ja fos tan notòria.
O... Ara Corpus és molt important, als anys 50 era importantíssim, però als anys 20 també ho era.
Sí, no,
i abans també.
Sí, sí,
i al segle XIX també.
I al segle XVIII també.
I al segle XVIII també.
Sí. Clar, a partir de tot això vaig fer l'any passat, com que no arribava el llibre, vaig fer una xerrada amb una mica això, no?, de desmuntar tòpics, que dèiem, no?, i mites, no?, de la festa. I llavors el que em quedava era, doncs, de 1877, a més anant darrere. I llavors vaig tornar a dir al grup d'estudis ciutadans, agafo un any més perquè no acabo. I també és cert que, com que també s'ha aprovat ara la catalogació de la festa, tota aquesta recerca també servia per fer tot el que són les fitxes, no?, i tota la documentació que m'ho van oferir des de l'Ajuntament de fer. I llavors, pues clar, d'aquest any està fent això, de 1877 anant darrere, i també passa el mateix, de descobreixes moltíssima història que, bueno, jo per exemple les confraries sitgetanes, a part que hi ha molt poc publicat, també desconeixia, o sigui, ni el funcionament, ni com funcionava una confraria, ni totes les obligacions que tenien, i així moltes altres coses de la festa. I també anar descobrint moltes coses que no... O sigui, al final el que dèiem, no?, com el pes del corpus era molt rellevant, o sigui, influencia la història de Sitges, no és allò típic que s'influencien entre elles, també a la festa major, sí, van molt lligades les festes entre si, s'influencien entre elles. No? També descobrir moltes coses de festa major, per exemple, que venen de corpus, que també es desconeixia. No?
Ho dius en el seu dia perquè el corpus va ser la festa capital.
Sí, o sigui, la processó, per exemple, era la processó més important, el que tenia el recorregut més llarg, qualsevol cosa que es feia es volcava allà. També lligat en que la confraria de la Minerva, que és la que gestionava la festa del Corpus, també era la més important. O sigui, de les devocionals, o sigui, no gremial, la gremial més important seria els pescadors, la Sant Elm, econòmicament, ja estem parlant.
Sí, sí, sí.
Pues de les devocionals, que és, no és una devoció, pues del Roser, de Minerva, de Sant Bartomeu, Santa Tecla, etc., pues seria la més rellevant. Però això és una cosa que es donava aquí i en totes les poblacions de Catalunya. No és algo... Si després, aquí, per exemple, tenia el problema que l'arxiu, o sigui, l'arxiu parroquial es va perdre molta documentació durant la guerra. I jo, per exemple, sí que he utilitzat, m'han passat molta informació del parroquial de Vilanova. Al final sempre és allò, no? Corpus es tira molt a Barcelona. I a vegades m'ha passat amb gent parlant, que sembla com si només fos Barcelona. I realment no, és que era tot arreu.
Perquè del parroquial d'aquí, què en queda?
De parroquial d'aquí, amb el concepte Minerva,
sí.
Per exemple, hi ha pues, unes 5 pàgines. I, però bueno, és que potser amb el concepte de confraria Sant Bartomeu potser n'hi ha 3. O sigui, hi ha molt, molt poca cosa. És una gran pena. També perquè, clar, quan vas estudiant, mossèn Pau Ferret va estar arreglant l'arxiu parroquial abans de la guerra. Clar, per alguns documents, bueno, per algunes notes que havia fet a l'ECO, que se l'ajudés econòmicament per les fitxes, clar, parlava de 150.000 fitxes. Que, o sigui, no sé, la dimensió que podia tenir era...
Era gran, no?
No, era enorme. O sigui, no té cap al cap pensar sí, sí, realment tot el que podia haver-hi allà.
Sí, sí, en 150.000 fitxes de
sí,
l'època.
Sí, després vas veient això, que entre cremar-ho o no cremar-ho, que després estigués per on estigués, no? Que també hi ha hagut anys en què tot estava una mica al municipal com al parroquial,
sí, sí,
no? Una
sí,
mica
sí.
Esperdigat tot, perquè després ho veus, ja mirant-ho, hi ha coses al parroquial que potser són del municipal, hi ha coses al municipal que evidentment eren del parroquial, saps? O sigui que no estan on pertocava, no?
D'acord, d'acord, d'acord.
O sigui que ja veus que hi ha un moviment de papers per algun lloc.
Perquè l'arxiu municipal conté moltes coses?
Sí.
Sí.
Sí, passa que clar, en principi, el que he anat trobant, en principi, clar, el que serien els papers de la confraria de Minerva haurien d'estar al parroquial, per coherència. Ara, per exemple, hi ha unes notes que està en el municipal, però que era del capellà que hi havia el 1792, que hi ha un canvi de rector aquí Sitges, de curat. Doncs, bueno, el que va ell descrivint és una mica que les confraries, quan canvia el curat, o sigui, ell, perquè el que hi havia era el que hi havia un home que havia estat com 40-50 anys, era el que més anys va estar aquí Sitges, i van canviar diverses coses de les celebracions a millor. A millor en el sentit de recorreguts més llargs, etc. Uh-huh. Llavors el nou curat es queixava principalment de que bueno, el recorregut és més llarg, però no em paguen per fer un recorregut més llarg, llavors fa 1.500 queixes, no? Clar, en aquell moment en què la Pia Almoina era qui governava Sitges, no?
Sí.
Bueno, les seves queixes són o sigui, seria el bisbat. Però bueno, tot va una mica lligat. Però clar, com que fa tanta anotació i tanta queixa...
És singular, que diguem-ne, manant la Pia Almoina, un capellà es queixés del seu antecessor que havia, haig d'entendre, per iniciativa pròpia, fet el corpus més gran per mort d'un criteri, hem d'entendre que personal. A la Pia Almoina li deuria agradar, però vaja, aquest rector que es va estar com a 50 anys exercint va ser el que va marcar en el seu moment un punt d'inflexió.
Igualment va separat. La Pia Almoina... tindria, o sigui, la Pia Almoina tenia potestat sobre el Consell Municipal.
Sí.
Al final és una qüestió econòmica, no?, d'espagar la Pia Almoina. El que és el curat en si, tot i que antigament sí que li pagava la Pia Almoina per estar aquí, en aquell moment ja no, i anava més pel bisbat.
D'acord.
Seria el bisbat qui governava sobre el que feia el capellà. No?
Entesos.
Però, bueno, està bé això de com que ell va fent pues, tot les 500 queixes sí, de tot, pues, allà vas veient una mica el que
no,
anava passant.
No cobro, vaja.
Si jo cobro, no cobro el que voldria, però està bé perquè ja tens tot el detall de com...
De com es va desenvolupant la festa.
Sí, de moltes celebracions. Corpus i tota la resta.
Sí, sí, sí.
Clar, al final...
A partir del que dius, hem d'entendre que la intenció inicial d'aquest llibre era fer un llibre exhaustiu.
Sí, sí, sí. Era ja...
Vist com anaven desenvolupant-se
com
s'anava desenvolupant tot, això havia de ser un llibre exhaustiu per força.
Sí, conforme anar trobant és, mira, per moments ho veia, estàs fent diversos llibres dins d'un llibre, no? Perquè quan estàvem les confraries semblava el llibre de les confraries, després vaig descobrir moltes coses dels gegants que tampoc se sabien, doncs llavors semblava el llibre dels gegants, no? Anava passant una mica així. I hi ha moments que, no? Que hi havia gent que m'ho comentava tu mateix així, a vegades parlant,
no,
de pues fes un i després ja en faràs un altre. I jo era més de tipus, no, és que no pot ser, em faig una gran i ja està, ja que acabo, perquè no, això de parar-me i després tornar, que no,
perquè
no sabia portar.
Tens aquesta sensació, l'he acabat,
sí,
ja està?
O sigui, tinc la sensació que he obert molts fils per a altres persones que vulguin investigar.
Sí.
Pues ja, això sí que he procurat, o sigui, m'he esforçat molt en el sentit de totes les referències, de dir, mira, pues jo ara voldria aprofundir en les confraries itgetanes. Pues allà ja tens molt de fil per seguir tirant, no? I coses així. Però tot el que seria sobre el corpus, pues sí, està molt, molt, molt fet.
El punt de partida és... quan?
La primera notació és del 1360.
Això que ens agrada tant saber, la primera notació de 1360.
Sí, això la va trobar la Carme Montaner, que ha treballat molt a tota la documentació de la Pia Almoina, que perquè, clar, tot això és documentació en llatí, o sigui, o ets molt expert o no pots ni intentar-ho. I ja fa un temps la va trobar, la va publicar en un programa de festa major, que parlava sobre les primeres anotacions històriques de les festes, i és això, és un apunt econòmic. Llavors, més endavant, bueno, hi ha anat trobant alguna altra del segle XV, i llavors, clar, sobretot que comencen a haver-hi detalls a partir del segle XVI, que sempre, bueno, qualsevol investigació que exigeix sempre acaba el mateix, de Montsen Pau Ferret, que era el que feia, estava estudiant el parroquial, anava fent publicacions, si arribava a Corpus, però feia una publicació a l'Eco, o el Baluar, jo diria que era l'Eco, amb alguns detalls, amb algunes anotacions del que ell havia anat trobant, no?, en l'arxiu parroquial, i llavors passa això, que les primeres anotacions que tenim és del que ell va transcriure, perquè clar, de tot això no en queda res.
D'acord.
Tant Corpus com Festa Major, dir, com moltes altres...
L'Eco o el Baluar varen ser, en el seu dia, testimonis de l'obra de mossèn Pau Ferret respecte a l'arxiu parroquial que després desapareixeria.
Sí, que després tots aquests documents ja no tens.
Ja no tens.
Bé, jo què sé, això, doncs 1599, hi ha un apunt econòmic de Corpus, de pagar tant al clavari de la Minerva, no sé què. Pues aquest document que dius, bueno, hauria d'estar allà perquè ell està referenciant-lo directament, sí. Pues no hi és.
D'acord.
I així qualsevol dels que apunta ell.
Per posar-nos molt en la vida quotidiana, la primera de les referències a el Corpus tal i com l'entenem avui, en el sentit del cerimonial o de la celebració, on la podríem situar?
Clar, la primera referència a que la processó es faci pel carrer,
sí.
Pues això ja és a mitjans de segle XVII. Perquè ja s'està especificant que surt al carrer, la gent, una altra disputa també amb el capellà d'aquella època, que volien que fos un recorregut,
i l'altre...
Sí, són sempre disputes, l'única documentació que són disputes. Després, el que és el detall de la celebració, hi ha una translació de la Mare de Déu del Vinyet quan acaba la Guerra del Francès, el 1814,
sí.
Que tot el detall de... fan tres dies de festa, que és algo que Barcelona, per exemple, va fer la mateixa translació en la Mare de Déu de la Mercè de 5 dies, no?
D'acord. Anat
comparant després... I l'estructura de la festa és el que és Corpus. Una mica el que dèiem, no? De Corpus serveix d'exemple d'una celebració que vols fer. Llavors, per exemple, això sí que especifica el recorregut que fa la processó per dins del poble, ja ho diu, que segueix el recorregut de la de Corpus.
D'acord. És a dir, a partir d'aquest recorregut que va fer la Mare de Déu del Vinyet el 1814, podem deduir quin era el recorregut de la processó de Corpus?
No, el recorregut de processó de Corpus ja es coneix d'abans.
Ja es coneix d'abans?
O sigui, el 1792 ja està especificat.
D'acord.
I en canvi, allà que diuen és que van fer el de Corpus.
Entesos.
Ara, hi ha el detall de hi ha altars al recorregut, hi ha enramades al recorregut, hi ha flors al recorregut... És una mica l'estructura del seguici que descriu, és exactament l'estructura del seguici de Corpus, però ja no Sitges, a Sitges, a Barcelona, a Vilanova, a Vilafranca, etc. No? I llavors ja específic de Corpus... Hi ha un parell de documents de mitjans del segle XIX en què Josep Soler Cartró i un altre detall que es va publicar al Baluar del pare d'en Carbonell i Janer,
sí.
Explicant els corpus de la seva joventut, tant un com l'altre. Llavors ella també es veu molt específica a tot el detall, no? De la sortida a vigilia als gegants.
O sigui que el fundador de l'Eco per una banda i el pare d'en Carbonell i Janer per l'altra varen recordar en el seu moment la seva infantesa i el corpus de la seva infantesa,
sí.
I això ha acabat sent també una altra font historiogràfica important aquí.
Sí, perquè l'especifiquen molt bé, i després hi ha quadre amb tot el que tens posteriorment.
D'acord, no me'n vaig encara, perquè has dit la presència dels gegants al carrer. De quan, més o menys, estem parlant?
Clar, els gegants, en la translació, sí. Del 1814, ja sí. Hi ha un detall de... Ja s'especifica gegants, drac o tarasca, depèn de... Hi ha dos apunts, en un es diu drac, en l'altre es diu tarasca, i valls.
D'acord.
Llavors ja hi havia valls de Sitges. Eren de Sitges o no eren de Sitges? Clar, no s'especifica. I jo el que sí que he anat defensant...
Esclar, si estem parlant del 1814...
Que era abans dels gegants moros d'en Carol.
Això que anava a dir, quins gegants deurien ser?
Clar, jo el que he anat veient amb tot l'estudi és que si a mi ara em preguntessis, tu creus que abans dels gegants d'en Carol, aquí a Sitges, hi havia algun tipus de valls o bestiari, etc. Per mi és sí. O sigui, ho tinc claríssim. Però ho tinc claríssim perquè, clar, és que a Vilanova, a 1700... ja estava sortint la mulassa per Corpus, que en aquella època tirava foc,
sí.
O sigui, com la guita, no?
Com la guita de la Patú.
Però no és només la guita, sinó totes les mulasses d'aquella època tiraven foc, perquè anaven davant de tot del seguici. Pues ja hi havia gegants a Vilanova, després ja tenia el drac, també a Vilanova, tot això que sortia per Corpus. Clar, aquest detall de documentació és la que nosaltres no tenim.
Clar, però de tota manera ens parlaves, el 1814 sortia aquí Sitges la Tarasca.
La Tarasca és perquè en el llibre que explica, el llibre que van encarregar els administradors del vinyet, sí, explicant la celebració de la translació, no? Que era una celebració... Clar, si volies mantenir-ho això en els temps, no? Pues es feia una publicació d'un llibre que puc comparar amb altres d'altres poblacions que feien molt semblant. Allà es diu Tarasca. Però, per exemple, mossèn Serrat, que era el curat aquest que us deia, no?, que es discutia amb tot,
sí,
aquest home escrivia molt. Llavors, en un altre llibre que té de punts de l'any, de lo que anava fent, ell escriu Drac. Clar, era un home que portava ja 20 anys aquí a Sitges.
D'acord.
I no diu el drac que va venir de no sé on, sinó diu gegants, drac i valls. No? Diu així clarament,
per
com
tant,
un apunt de més. No?
Donem per entès que hi havia un drac?
Que va venir un drac, segur.
Que va venir un drac, sí.
Sí.
O que era un drac fet aquí, o que era...
Clar,
això és el que no sabem,
no pots certificar, però jo a vegades una mica el que dèiem dels fills d'estudiar,
sí,
pues això pues seria un de seguir, perquè clar, això va suposar un cost econòmic o etcètera. No?
És a dir, t'ho pregunto en el sentit perquè de nou estem fent aquell paral·lelisme entre la processó actual i aquella processó de Corpus de no dels anys 20, no, sinó de molt abans. I al segle XIX, a inicis del segle XIX, ja es parla de la presència de gegants a la processó de Corpus a partir d'aquest model de la processó que es va fer pel Pau Vinyet, per la Mare de Déu del Vinyet.
Clar, seria, si eren de Sitges, sí, sortien a Corpus segur, igual que sortien per Festa Major segur.
D'acord.
No? Clar, l'únic que
ara
aquí no pot
certificar... Si eren d'aquí o no eren d'aquí.
Sí, és l'únic que... Pues això, amb
però que sortien un gegant, sortia un drac.
Sí. Bueno, jo dic drac Tarasca, jo veig molt més viable el drac, perquè el Tarasca no era d'aquesta zona. Són altres coses que he anat buscant. A vegades també és parlar de Tarasca una mulassa, però clar, si fos la Vilanova també seria... més obvi que s'especifiqués que és la Vilanova.
Estiro aquest fil. Sortien el... Vaja, també perquè aquesta és una imatge molt arquetípica. Sortien els nens i les nenes de la comunió?
Sí, però no eren nens i nenes de comunió. En aquella època eren representacions encara. Que el Corpus n'ha canviat molt. Això en el llibre queda molt clar. Abans, fins a mitjans del segle XVIII, el Corpus era d'una manera, llavors comencen a haver-hi moltes prohibicions per part de l'Església, per part del govern. Tot això també ho he aprofundit molt, perquè eren dades que estan a l'Arxiu Nacional,
sí,
a Madrid. Llavors eren dades que no es coneixien, per sort me les van digitalitzar, me les van passar. I llavors, clar, a la part del seguici, abans de prohibicions hi havia moltes representacions de sants, per exemple, els nens anaven vestits de sants. També feien representacions, jo que sé, més antic, doncs, de serien com parts de la Bíblia, no? D'Adam i Eva,
com
els diables són això, la
lluita... Com si la processó fos una representació d'alguns episodis de la Bíblia?
Sí, però això era el Corpus general, a Catalunya, València, etcètera. O sigui,
sí, sí.
Era així global a tot arreu, no?
Fins a mitjans del segle XVIII.
Sí, que llavors comença això, les prohibicions són més dures, també amb un interès de fons econòmic, eh? Després van anar caient els gremis, després van anar caient les confraries, després van venir les desamortitzacions a partir de tot això, no?
D'acord, donem per entès, doncs, Eduard, no hi ha una representació de Corpus genuïnament sitgetana, sinó que nosaltres prenem un model de, diguem-ne, general de Catalunya.
Sí, general, però al igual que el model de Berga era el model general. Aquí la gràcia és que el model de Berga seria el Corpus del segle XVIII general, i s'ha mantingut, sí. I la gràcia, bueno, un dels punts que defensem molt a partir del llibre i tot el que he trobat, és que el Corpus de Sitges seria una representació fidedigna del Corpus català del segle XIX. O sigui, qualsevol Corpus català del segle XIX és com celebrem a dia d'avui encara el Corpus de Sitges. I la gràcia que té el Corpus de Sitges, que no té... Bueno, població rellevant no n'hi ha cap, potser hi ha algun poblet que sí que segueix celebrant la processó de forma continuada, però no és tan notori, diguem, com aquí, ni segur que no té això, pues, gegants centenaris, etc. No? Pues seria això, una processó que des de mitjans del segle XIX la tens documentada i que ha seguit igual de forma ininterrompuda fins ara, perquè amb el Concili Vaticà II, allò anys 70, la gran majoria de processons van perdre.
Abans d'arribar aquí, ens havíem quedat a meitat del segle XVIII, quan dius que comencen a arribar les prohibicions. Entre aquesta meitat del segle XVIII i el segle XIX, quan d'alguna manera ja s'institueix aquesta processó que encara avui conservem, què passa?
Bueno, va passant, clar, les prohibicions, al final les prohibicions afecten molt, per exemple, a Barcelona, però al final és el bisbe, està a la processó de Barcelona, llavors ho veu in situ, no? I al final, per la part religiosa, la voluntat era que les confraries i els gremis estaven, el que ells defensen és que estan gastant molts diners en les festivitats, i que aquests diners relacionats amb l'Església haurien d'anar a altres coses, no? Aquest era el punt de vista del bisbat, i es fan moltes cartes a Madrid, etc. No? Des del punt de vista espanyol, era més de, bueno, aquí hi ha molts diners, pel que ens estan dient a més al bisbat,
sí,
que tampoc no en rebem res de tots aquests diners, o sigui, potser també estaria bé fiscalitzar-los i bueno, a veure què fem, perquè també en tota la part, o sigui, des del govern espanyol la part gremial, etc., també era algo que no, bueno, que també es volia acabar amb això, no? I la part de
que no era ben vista, vaja.
Bueno, es volia trencar aquest concepte gremial.
Perquè bàsicament la festa la sostenien els gremis, econòmicament parlant, eh?
No, serien com tres potes. Hi ha una part del Consell,
sí,
que pagava
dir,
una part.
L'Ajuntament sempre ha pagat alguna cosa.
Sí, l'Església, una altra.
I els gremis.
I després hi havia els gremis. I la confraria de la Minerva, en aquest cas. O sigui, des d'aquella confraria de Minerva en cada població és la que també s'encarrega. Ara, si els, imagina't els gremis, no? Pues, a vegades els gremis tenien les figures. Pues, el drac era del gremi dels sabaters, per dir un exemple, no? Pues, clar, el gremi dels sabaters s'encarregava el seu drac, no? I gestionava, etc. Llavors, com que el pique aquest entre gremis de la meva figura és la més maca, no?
Ja.
El que segueix passant a dia d'avui, que tampoc no, el que acabes veient també és que no ha canviat res.
La condició humana és la mateixa.
Sí,
eh?
Més o menys fem el mateix.
No hi havia, i ens tornem a apel·lar al paral·lelisme, no hi havia comissió, no hi havia allò, un grup de persones que més o menys coordinés, organitzés la festa?
Això seria la confraria de la Minerva.
La confraria de la Minerva.
Sí, perquè sí que hi havia la junta d'obra a l'església, però la confraria de Minerva era qui gestionava la festa. Llavors, el Consell, o sigui, l'Ajuntament, sí, quan els X diners que pagava, els pagava la confraria de la Minerva. I llavors, clar, passava, clar, la confraria de Minerva s'ha de pensar que era cada tercer diumenge de mes es feia una processó que s'encarregava la confraria de Minerva amb tot el dispendi de les atxes, no? Que són els ciris aquests grans.
Sí.
Llavors, clar, per exemple, ja tenia moltes obligacions, però al final feia, clar, la confraria de Minerva organitzar 14 processons a l'any, perquè Corpus en aquella època, estic parlant d'això, segle XVII, XVIII, XIX, sí, principis del XX, jo crec que ja no... principis del XX encara es fa algun any. Es celebrava Corpus i l'octava de Corpus, que és del dijous de Corpus al següent dijous, que era el cap d'octava,
sí.
Cada dia es feien les festes de barri, que es coneix, festes de barri o de carrer. I al cap d'octava es tornava a fer una processó, que també s'encarregava la confraria de la Minerva. Llavors, o sigui, per exemple, que mentalment no tothom té molt clar les festes de barri de Gràcia, no? Cada barri o cada carrer, no? Bueno, arregla el seu carrer, no? I fa el que sigui una enramada, i fa música, ball, etc. Pues les festes de barri, això ve de les festes de barri de l'octava de Corpus. Al igual que les enramades, el concepte aquest d'enramar, no? Primer feien amb boix, etc. I després això ha anat derivant, pues, a Sallent, per exemple, no? Que fiquen així, ja no és una enramada tant d'herbes, sinó que decoren més el carrer, que, bueno, el mateix que Gràcia, no? Que tingui el cap Gràcia, pues, tot procedeix també d'això.
El segle XIX, que és un segle políticament bastant alterat, i on el clericalisme i l'anticlericalisme, o el laïcisme, per dir-ho d'alguna manera, pareix molt present, afecta molt el Corpus, això?
Sí, el Corpus rep
per totes bandes.
Bueno, rep o està molt vinculat, clar, i qualsevol cosa que passa li afecta. Llavors, clar, això a mi m'ha suposat un esforç important, clar, jo no sóc historiador, i clar, ho veia, de que coses que passaven, ja no a nivell català, sinó a nivell espanyol, també estaven afectant a la festa, llavors, clar, també havia de fer molt d'esforç d'ostres, d'entendre què estava passant, no?, un canvi de govern o això, no?, de polítiques més liberals, polítiques contràries, no?, i això l'anticlericalisme també, i sí, va afectant-hi és que s'ajunta una mica tot, s'ajunta una mica durant tot el segle XIX que comentes, van desapareixent els gremis,
sí.
se'ls treu el poder econòmic als gremis, després amb més desamortitzacions se'ls treu també a les confraries,
els béns a l'església també,
clar, es desamortitza l'església també les confraries, se'ls acaba prenent, i llavors així van desapareixent. La Minerva, per exemple, es va mantenint, però amb moltes més dificultats.
Quin Corpus queda? Des del punt de vista de la celebració, com es veu afectada la celebració, sobretot el seu desenvolupament al carrer per tot això?
Clar, a finals del segle XIX l'únic problema és que econòmicament que no pot ser tan sumptuós com estan acostumats.
Perquè no queden, vaja, queden pocs gremis, la confraria de la Minerva està com està, va.
Sí, a vegades també és, mira, per exemple, passar, no?, amb l'assaig històric de Sitges, la visió que es dona a les confraries és molt d'aquell any, no?, que fa Bofill. Després es veu, després jo ho he vist, que a vegades parties, no? La confraria de Minerva no té quasi diners ni per pagar la festa del Corpus. Després el que he anat veient és que són aquells anys concrets en què es dona molt puntualment, que realment té molts problemes econòmics. Però fins llavors no havia aguantat bé.
Sí.
O sigui, tenia molta gent darrere. El passat que li havien pres els censals. Al final era, no?, també era una part important que els ajudava econòmicament, però tenia prou ente encara, digue la confraria. Passa al final del segle XIX, s'ajunten altres coses, el conflicte musical també li afecta. li va afectant això, moltes coses també.
O sigui que el conflicte del mestre Senalla i tot això va afectar el corpus.
Sí, això em va... Aquí, bueno, gràcies sobretot a Blai Fontanals, que a Mireia, que ho estic comentant, ha sigut una de les persones que m'ajuden més, perquè l'arxiu que té és brutal, o sigui, en qualsevol concepte que vulguis saber, és una persona que té de tot i més al seu ordinador, i bueno, està fent un treball molt important de recerca de tot. O sigui, tot aquest buidatge pues, porta molts anys fent-lo, no? Del que jo he fet, pues, sobre
qualsevol concepte. O sigui, que el conflicte dels músics va afectar també...
Sí, molt, no, va afectar molt el corpus, sí. I clar, llavors, bueno, hi ha un llibre del Blai Fontanals que l'abarca molt, i clar, el mateix, era, ostres, és que... Clar, per mi era, ara també tinc que llegir-me el conflicte musical, i clar, algú que no havia sentit a la vida, doncs pues, entès això del mestre Senalla, de tot el que els hi passa, de... I clar, el que passava és, com que la Junta d'Obra, clar, Confraria Minerva seguia tenint molt de poder, llavors hi havia la Junta d'Obra, la Confraria Minerva, l'Ajuntament i el capellà. Llavors, si estan a favor d'un o estan a favor d'un altre, o uns estaven a favor d'un i els altres a favor d'un altre, doncs ja anava passant una cosa o l'altra. I acaba passant això que en els anys en què està alineat, no recordo quin dels dos mestres era, però la Confraria Minerva, més el capellà, estan a favor d'un, a l'any següent, que gira, no?, per canviar el govern municipal, no? Si, ja et dic, si era el del Retiro on qui estaven, doncs potser puja al Prado i llavors és el contrari, no? Que també et sembla increïble del poder que tenien les dues entitats, però bueno... Pues, clar, el que acaba afectant és que clar, pues, el Clavaria de la Minerva plega, llavors no vol, com que el mestre de capella és qui tocava per la processó de Corpus, clar, pues, no li vol, com que ell estava intentant que saltés perquè pujés al seu, no? Llavors pues, no vol que surti, llavors diu ell que per Corpus no organitza. Llavors tots aquests anys econòmics també és per això, perquè la confraria, pues, com que està en contra del que ha acabat passant, pues, clar, pues aquells dies no organitzen la festa o no paguen les atxes suficients, no paguen la música o etc.
Un punt ràpid abans d'entrar en el segle XX, que també haurem d'anar ràpid, però per aquells que tinguin al cap,
sí, com un
el quadre, el quadre de Bas i Fontdevila de la processó de Corpus. En aquell moment els carrers es guarnien al terra o no?
Sí que es guarnien. Sí, amb això.
Ja es guarnien, els carrers?
Sí. Clar, al final això, el 1814 ja s'indica que es guarnien. Després l'altre és a l'estudi així en general, o sigui, a Vilanova també es guarnia, no? Per exemple, però ja estem parlant del segle XVIII, segle XVII. Guarnia en el sentit de ja hi havia un dispendi més gran per Ginesta, per exemple, no? Ja en tenia potser els angelets que anaven tirant, però ja tot, la connotació aquesta de flors al terra per Corpus ja ve des del principi del segle XIV.
Una altra cosa és pensar en catifes, etc, etc, però flors al carrer ja n'hi havia.
Sí, i en el concepte de posem les, o sigui, les tirem,
en un determinat ordre, sí.
Sí, això també ja està.
Això també?
Sí, perquè des que hi ha el primer setmanari sitgetà, ja, cada any sempre el concepte és les calles estan alfombrades. Sempre, no és se tira o el paso de... sinó les calles estan alfombrades i...
És a dir, que demostra la intenció de fer... quelcom concret al carrer, eh?
Sí, llavors una mica el que he anat veient seria això, pues que en un tros, clar, al final era cada veí davant de la seva casa, no? Perquè al final les enramades era això de era cadascú guarnir la seva façana i el seu tros de carrer el millor possible pel pas de la custòdia. El concepte és aquest des del principi del Corpus.
D'acord.
I llavors aquí Sitges, el que he anat veient, a vegades hi ha alguns anys a finals del segle XIX que ja es diu, una hora antes de la salida de processió les calles estan alfombrades. Llavors, clar, aquí ja és la intenció, és una hora antes i ja estaven alfombrades. Llavors, no és just el pas de la processó que estem fent, no? Sinó, per això sí, es feia la mateixa tarda. O sigui, durant el matí anant a buscar alguna cosa més de Ginesta, també trobem molt el vincle amb la festa de la Trinitat, això també el Josep Soler Cartró també especifica, parla de la romeria a la Trinitat, no?, que és el diumenge abans de Corpus, són quatre dies abans, i que tota la romeria feien caminant, i la Trinitat, no?, també anar recollint, quan estan a dalt recollint molta flor de Sant Joan, no?, ja pensant en dijous, no? I el concepte és aquest, que tant un tros de carrer no hi havia res, un altre tros de carrer hi havia potser sí flor tirada, un altre tros de carrer sí que el que la posava més ben disposada, perquè també sempre apareix això, ja no apareix només flor de Sant Joan i Ginesta, sinó també es parla de clavells, es parla de roses, es parla de venedores que hi havia al cap de la vila, que els veïns anaven a comprar-li expressament el dia de Corpus per encatifar, i es diu així, compraven les flors a les venedores per encatifar el seu portal. No, després, que en el lloc on hi hagués un altar potser es decorés encara una mica més, només el tros de davant de l'altar, una mica així, o sigui, de diferent manera, clar, no un estructurat com ara, que abans els carrers seguits, no?
Apuntem dues dates, la de l'inici de l'Exposició Nacional de Clavells i la de l'inici del concurs de catifes de flors, que suposo que són dues dates que marquen el desenvolupament del nostre corpus al segle XX, no?
El concurs de clavells no. El concurs de catifes no.
No.
Això és algo que també era algo a trencar en el llibre. O sigui, l'Exposició Nacional de Clavells es comença el 1918,
sí,
sense cap mena de relació amb el Corpus. que potser això també era un error derivat de que, clar, l'exposició de clavells, al final el que volien era de que el moment en què els clavells estan millor, fer l'exposició, no?
D'acord.
I aquell any va passar que el temps era bastant dolent i quan l'havien de fer la van tenir que endarrerir quasi 3 setmanes. O sigui, l'exposició es feia 3 setmanes abans de Corpus. Com que els clavells no florien, diuen, no esperem.
Però és a dir, mai hi va haver un vincle directe?
No.
En el seu origen, amb el Corpus, eh?
No, el primer any va ser com, bueno, doncs mira, fem-ho per Corpus, que és festiu,
sí.
I es van aprofitar que el primer any que els gegants sortien per Corpus, doncs llavors es va fer, els gegants van anar de l'Ajuntament fins al Pavelló de Mar, que va ser on es va fer la primera exposició. Bueno, van poder aprofitar això, no?, de donar-li una mica més, se li volia donar molta empenta des de part de l'Ajuntament del Turisme, perquè en aquella època, això, 1918, ja hi havia aquesta mentalitat, no?, i ja es veia que venia molt de turisme per les festivitats sitgetanes. I el concurs de catifes, per exemple, un error sempre que s'ha associat anys 50, trobaries 1.000 articles al 52. El primer concurs de catifes es fa el 1942. Clar, promou l'Ajuntament, al final són... Passa que és un concurs simbòlic, o sigui, són 3 premis d'un import molt baix. Clar, llavors jo també el que desmuntava molt el llibre és durant del 42 al 50 i alguna cosa, 54, 55,
sí.
Aquests imports... perquè a vegades era el concepte, bueno, clar, la postguerra, no? La gent li anava bé, tal, pues cada any es van donant, o sigui, van sortint, clar, com que anava a buscar, feia el buidatge, no? Pues cada carrer que guanyava, cada carrer o cada veí que guanyava l'import, després l'acabava donant a beneficència, l'hospital, llavors això surt recollit a l'hospital, no? El director de l'hospital ficava, no? Tal tram de catifa que va guanyar l'import del concurs l'ha donat, o sigui, al final també es trenca això, d'aquells diners es donaven, o sigui, no els volien per
res,
o sigui, no...
Ni
per comprar flor per l'any següent, perquè en aquell moment no es feia, o sigui, es feia flor i ja està, no anava per aquí. L'altre és això de que no, o sigui, això que no els hi suposava res. Es diuen que era això simbòlic. I l'altre concepte és les catifes, com les coneixem.
Sí.
O sigui, en l'estructura, amb el disseny, etc, als anys 20 ja es donaven així. I és clar, no és algo que promogui el concurs, que és algo que volia especificar molt en el llibre també, perquè el 39 ja hi ha catifes de flors. Una altra vegada. O sigui, hem de pensar als anys 30, com que en la Segona República es prohibeixen les processons al carrer, llavors la processó de Corpus es fa per dins de l'església, es fan catifes a dins de l'església, perquè ja s'estaven fent als anys 20, però clar, hem de pensar, després s'ajunta la Guerra Civil, hem de pensar en quasi 10 anys de parada a carrer, diguem, i només hi ha el 35 que sí que es tornen a fer, pues el 39 es torna a fer catifes. Però és que a més tinc fotos de l'any 39 amb la catifa al carrer. Llavors, clar, no és el concurs. Sinó el concurs
aquesta relació, diguem-ne, aquesta identificació
que
fem.
Si aquest causa-efecte, no és. De cap manera més.
Suposo que sí, la nostra consideració de l'època d'or de les catifes de Corpus, 50-60.
Bueno, he fet un capítol específic de fotos, perquè realment això, catifes molt, molt llargues, moltíssimes, de l'efecte del 50 al 65.
Seria aquesta l'època d'or?
Sí, en volum i en tot.
En volum, sí. En tots sentits.
És que el 49, hi ha 130 catifes inscrites. Clar, 130 catifes per 3 premis. És que ja es veu l'absurd.
No, està clar.
Però clar, és la dimensió són tots els carrers encatifats, una processó amb un recorregut molt llarg. I clar, l'únic que va passant és després, no?, de tot això, el Corpus s'utilitza com a punta de llança de la promoció turística de Sitges. La notorietat és bestial, el nodo ve el 49, el 52, el 54, el 55, ve quantitat d'anys, no? Això, els cartells s'enviaven a tota Espanya, del que era la festa, es feien concursos radiofònics, concursos periodístics, a nivell espanyol, a nivell estatal, o sigui, amb una dotació econòmica important. Si feien articles a diaris o feien per la ràdio, també no, parlaven del Corpus, no? Pues hi havia algú que guanyava aquests
anys. Ens queden només 30 segons, perquè el llibre dona per molt més...
Sí, és que estaria anys parlant.
Dissabte a les 7 de la tarda, però... La foto més antiga que has trobat?
La foto més antiga que he trobat, relacionada amb què? O sigui, relacionada amb catifa, en que sí. Es vegi una catifa és del 39.
Del 39.
En que es vegi la celebració del Corpus, en tinc moltes dels anys 20,
sí.
De les processons, etc. I clar, al final és el quadre del Masi Fondavila. Al final, la millor foto del Corpus
de
Sitges,
Corpus de Sitges.
Clar, és 1887. Ah-ha. Sí.
Tot plegat en un llibre que té quantes pàgines?
350.
Doncs ja ho sap. En 350 pàgines hi ha tot això i molt més. Eduard, gràcies per la feina.
No, a vosaltres.
Presentació dissabte, dia 10, a partir de les 7 de la tarda al Miramar. Tornem en 5 minuts.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.